Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui, a les portades dels diaris, veureu Donald Trump al banc dels acusats. Donald Trump, que és aquest president de color taronja. La victòria de Trump fa 8 anys va posar sobre la taula un debat. I el debat que posaven sobre la taula és que hem de posar sobre la taula qualsevol debat, per dolorós que sigui. Sigui la immigració, sigui el feminisme, siguin els impostos, i això ni és xenofòbia, ni és masclisme, ni és feixisme. Ans al contrari, és demanar que fem el debat per evitar que manin els que realment ho puguin practicar. Torna a treure el cap Donald Trump, encara que sigui en un judici, i mig Estats Units no pot estar equivocat perquè són allò que no volem que siguin. És el que probablement ens torna, que ja ha anunciat que, malgrat el que pensa que és una cacera de bruixes, vol retornar a la presidència dels Estats Units. Ens hauria de fer pensar si la correcció político-social i periodística ens està posant en un carreró amb complicada sortida. A Europa tenim aquesta rara obsessió a fer passar allò que no és nostre com si ho fos. Donald Trump no s'entén si no ens mirem al melic i veiem que ell és la llum, el far, que il·lumina un assortit de polítics que fan de l'esbroncada, de la manipulació i de la mentida la seva bandera. Però Donald Trump no és res més que el guia espiritual i la foto al despatx, perquè Trump, amb tot en contra, és mig Estats Units. Podem enfotre-se'n d'ell, odiar-lo, menysprear-lo, però no podem passar ni pensar que la meitat dels Estats Units el va votar i el podria tornar a votar, i qui ha disposat el vot és un idiota, un inculte, un masclista, un xenòfob, un assassí o un supremacista, que segurament molts ho són. El problema de Donald Trump és que els diu que ser-ho no és dolent. Per una part important del món, Donald Trump és una veritat tan incòmoda que preferim creure que és una certa anomalia, i no ho és. En tot cas, és el més similar a un virus que s'escampa i que és molt complicat d'aturar. I ell és el protagonista, i ho és i ho serà sempre, de dia, de nit, als mítings, als congressos, als viatges o als judicis, que com els d'ahir va començar a Estats Units. Ha convertit els Estats Units en una sèrie política de la qual ens sentim espectadors privilegiats. Estem sobrevivint a Donald Trump, i el que és millor, estem sobrevivint a tota aquella colla d'Amèrica que se sent còmplice d'ell, que això és el més perillós. I el més preocupant per tothom és que tothom parla d'ell i pràcticament gens de Joe Biden, perquè el guió l'escriu Trump. Biden és un mal menor que no se sap si acaba de girar rodó. Totes les frases porten la cara de Trump, el senyor de color taronja que hi va seure al banc dels acusats, però que al novembre podria tornar a seure, en aquest cas, al seu despatx de la Sala Oval de la Casa Blanca. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 16 d'abril del 2024.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat a les comarques de Girona, Barcelona i també punts del Pirineu amb algun ruixat. A Ponent i al sud, en canvi, serà un dia de més sol i tot plegat amb mestral, tramuntana i més fred al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destacar complicacions a totes les entrades de Barcelona, amb retencions inclús a la C32 a Viladecans, també a la C31 al Prat, com també al tram de Badalona, amb 3 quilòmetres de lentitud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. El Futbol Club Barcelona juga el seu futur a la Champions League aquest vespre a partir de les 9, una hora abans en directe aquí a RAC1. L'equip blaugrana rep el PSG a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, amb l'avantatge que li dona el 2-3 de l'anada al Parc dels Prínceps de París, i amb la probabilitat de plantar-se a unes semifinals de la Champions després de 5 anys d'absència. El repte esportiu que té el Barça és majúscul, però també ho és el dels Mossos d'Esquadra, que faran mans i mànigues per garantir la seguretat del maig. La policia té dos fronts oberts. D'una banda, els Mossos estan molt pendents de l'afició del PSG, que els informes d'intel·ligència qualifiquen de conflictiva, i de l'altra, gestionar el risc d'atac terrorista que sempre envolta grans esdeveniments esportius o culturals, com un partit de tornada dels quarts de final de la Champions. És per això que el cos dels Mossos ja fa 15 dies que treballa en l'operatiu de seguretat, un desplegament especial amb més de 300 agents que incloirà drons, la unitat de subsol i fins i tot l'equip d'elit, el GEI, que només intervenen en situacions especialment complexes. També hi haurà desenes d'antiavalots de la Brimo per lligar en curt els 400 aficionats més radicals del PSG que avui voltaran per la ciutat de Barcelona. Té més detalls, Benet Iñigo.
Els Mossos vigilaran els aficionats radicals del PSG des que arribin a Barcelona en autobús. Vindran al voltant de 2.600 francesos i d'aquests uns 400 formen part dels grups radicals. L'objectiu és tenir-los controlats i acompanyar-los quan sigui el moment de pujar a Montjuïc. Seran els primers a entrar a l'estadi dues hores abans del partit amb l'objectiu d'evitar qualsevol topada amb aficionats radicals del Barça. La policia catalana ja va haver d'intervenir en l'anterior partit contra el Nàpols i l'objectiu és evitar-ho. El pes d'aquesta part de l'operació recaurà en la Brimo, però el dispositiu policial és molt més ampli. Estan activats des de subsol fins a drons per fer tasques de prevenció, tant des de baix com des de dalt, i fins i tot estan preparats el GEI, la unitat d'elit del cos. No és la primera vegada, però només passen esdeveniments d'especial risc, i és que l'altra pota del desplegament vol prevenir i tenir capacitat de reacció en cas d'atemptat. Des dels Mossos recorden que el nivell de risc és de 4, com fins ara, però també reconeixen que l'abundant propaganda jihadista des que va començar la guerra de Gaza el que busca és activar persones que actuïn en solitari.
Un dispositiu de màxim dels Mossos d'Esquadra que des del Departament d'Interior estan convençuts que serà un gran èxit. Ahir al món a RAC1, el conseller Joan Ignasi Elena no tenia cap dubte que l'operatiu estarà a l'alçada.
Hi haurà uns 300 efectius treballant. En els partits del RIF també hi ha moltíssima gent perquè és un punt d'interès mundial i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, és un punt d'interès també d'aquests eventuals atacs.
Aquest matí a Madrid el govern espanyol reuneix la Comissió Nacional de Seguretat per estudiar com desactivar de l'amenaça terrorista i una de les patates calentes serà precisament el Barça-PSG. Tothom assumeix que cal extremar precaucions, però tant la Moncloa com la Generalitat fan una crida a la calma. Tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Anna Ponsí.
Fa uns dies mirava bitllets d'avió per viatjar a l'estiu i mentre buscava destins pensava quins llocs eren més susceptibles de patir un atac terrorista. Quina merda, vaig pensar, perquè els discursos amenaçadors fins ara no havien aconseguit canviar-me els plans. Sembla, però, que cada cop arriben més punyents, més virals, més brutals i la por s'acaba colant per qualsevol escletxa. I penso en un partit de futbol que hauria de ser festiu i que es transforma en una gran maquinària de riscos pels ultres que venen a rebentar qualsevol esdeveniment, i això no és nou, i també per l'amenaça terrorista que el propi Departament d'Interior exposa públicament i sense embuts, situant a possibles llops solitaris com a autors de qualsevol atac. Ens agrada parlar de grans desplegaments policials, d'alerta màxima, de perill imminent, i m'imagino uns aficionats que ja no només estan pendents del resultat del partit, sinó que poden plantejar-se amb ansietat si és següent al camp, caminar pels seus voltants. La política i la policia ja s'encarreguen de dir que el risc zero no existeix i que posen les eines per prevenir-lo. Però potser no cal tant de sarau comunicatiu.
Gràcies, Anna. Més enllà, el dispositiu de seguretat, el partit d'avui segurament el duel més important que ha afrontat el Barça aquesta temporada. Com dèiem, al començament hi arriba amb un gol d'avantatge després del 2-3 que va aconseguir la setmana passada al Parc dels Prínceps de París. Xavi té les baixes dels sancionats Christensen i Sergi Roberto i dels lesionats Gavi i Balde. En canvi, tot fa pensar que Pedri podria tornar a ser titular, malgrat que no està per jugar tot el partit. Seguint l'última hora del Barça, tenim Marta Ramon.
Els de Xavi hauran de sobreposar-se a les baixes per sanció de Christensen i Sergi Roberto en una posició que s'ha convertit en clau per explicar la millora de les darreres setmanes i tot apunta que Pedri serà qui jugarà a la base del quadrat acompanyant De Jong per alliberar Gundogan i acostar-lo més a prop de l'àrea contrària. L'entrenador blaugrana creu que com més solidaris siguin com a equip, més opcions tindran per passar a semis i el canari, que no està físicament al 100% com per poder completar el partit, aposta per sortir de titular fins que el cos li aguanti.
Ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar semifinals, no? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
Me siento con fuerza y sobre todo con ganas, que prefiero jugar 80 y dar al 100%, así que hasta que me dé, pues lo daré todo dentro del campo y cuando ya no pueda más pedir el cambio para que entre otro.
Xavi, a més, confia que Montjuïc es pugui convertir en un escenari màgic semblant al Camp Nou de les grans nits europees.
Eliminar avui el PSG seria una gran gesta esportiva inèdita des de fa 5 anys, però també ajudaria el Barça a quadrar els números de la temporada perquè el club blaugrana calcula que l'accés a les semifinals comportaria un ingrés extra de més de 28 milions d'euros. La UEFA en pagaria prop de 13, però és que a més el Barça estima que en recaptaria 6 més gràcies a la venda d'entrades, i 10 d'extra del contracte que encara té firmat amb Nike, malgrat el torcebràs del club amb el seu patrocinador per renegociar l'acord i millorar les condicions. A l'altra banda, avui el PSG intenta capgirar una eliminatòria fora de casa per primera vegada en la seva història. Luis Enrique recupera Achraf Hakimi i Mukiele, però Kimpembe continua de baixa per lesió. El tècnic asturià ho té clar. Diu Luis Enrique que avui a Montjuïc els seus jugadors no pensen especular. Per l'intent dels francesos, informa Laia Coll.
El PSG sortirà a buscar el Barça des del primer moment i intentar traslladar la pressió als de Xavi amb un gol ràpid. Luis Enrique creu que no cal canviar moltes coses i que es veurà un partit similar al de l'anada. Confia també en l'efecte de Achraf Hakimi, el lateral dret titular que es va perdre el partit d'anada per sanció.
Creo que hicimos mérito para poder hacer algún gol más, pero el resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
Els francesos arriben descansats perquè no han jugat al cap de setmana. L'única baixa és la de Kimpembe. El d'avui podria ser l'últim partit de Kylian Mbappé a Europa amb el Paris Saint-Germain. L'última vegada, però, que el francès va jugar a Barcelona va fer un hat-trick.
Veurem. Gràcies, Laia Colla. Aquesta matinada els jugadors del PSG han vist com aficionats del Barça llançaven petards a l'exterior de l'hotel de concentració per no deixar-los dormir. Per cert, que avui qui va ser president de França, Nicolas Sarkozy, animarà el PSG des de la llotja de l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, que és un dels convidats a la llotja. Sapiguem a aquesta hora si s'espera pluja o no a l'hora del partit a la muntanya de Montjuïc.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Sembla que ens has anat dient que per si de cas posava el paraigua a la bossa aquest vespre per anar a veure aquest apassionant Barça-PSG, Mònica?
Sí, la veritat és que s'espera un vespre insegur. Durant la primera part es podria escapar alguna gota i després pinta que algun ruixat amb més cara i ulls durant la segona part del partit. Una temperatura d'uns 15 graus, per tant, amb més fresca que no pas aquests últims dies. A banda del paraigua, doncs també agafeu una jaqueta i amb una miqueta de vent, uns 20 km per hora. Per tant, aneu preparats durant l'hora del partit, doncs amb aquest paraigua a la bossa per si un cas i amb aquesta jaqueta.
Per cert, i aquí som, la resta bé del dia...
Doncs també aquest temps insegur, especialment entre les comarques de Girona i de Barcelona, amb algun plogim ara al matí a la costa i al prelitoral de Barcelona, i després a la tarda també punts de les comarques de Girona i del Pirineu, amb cota de neu que el Pirineu baixarà fins als 1.200 metres. En canvi, a les comarques de Ponent i del Sud serà un dia de més estones de sol i amb temperatures més altes. Allà es manté l'ambient càlid, però en canvi la resta baixen clarament aquests termòmetres i farà més fresc. A més, hi hem de sumar el vent de mestral i de tramuntana, que bufaran amb força. Hi ha avisos fins i tot per cops que poden superar els 90 km per hora cap al sud del país.
Una cosa, Mònica, abans de... que és... fa una setmana.
Sí.
I?
Doncs mira, per Sant Jordi de moment pinta bé. Farà sol durant bona part del dia, a la tarda sí que es formaran alguns núvols però sense pluja i les temperatures de 20 a 25 graus, per tant s'estarà molt bé, la costa potser una mica més frenades, però ambient de primavera i sense pluja.
Per tant, de moment pinta bé.
Sí.
De moment pinta bé, perquè sap que això els mapes poden variar. En principi, dimarts que ve dia Sant Jordi, jornada esplèndida. Per cert, que aquest matí, a partir de les 9, repassarem tot el que donarà de si el partit d'avui, tant des del punt de vista esportiu com el de la seguretat, com el meteoròleg de la meteorologia. Parlarem amb el Benet Iñigo, el cap de societat de RAC1, que coneix el peu de la lletra a l'operatiu dels Mossos, i també connectarem amb el centre de Barcelona per saber si han arribat ja els primers aficionats francesos. I esclar, farem un truc amb el Pou, que ja escalfa la banda. Serà en temps de tertúlia, Mot Bou, Toni Aire, Susana Cuadrado, Joan López Alegre, Mònica Hernández. Per cert, encara la Champions avui a les 9 del vespre, i també aquí a RAC1, l'Atlètic de Madrid buscarà la classificació per les semifinals al camp del Borussia Dortmund. Els del Cholo Simeone tenen un gol d'avantatge del partit d'anada. Qui guanya s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre el Barça i el PSG.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Al Pròxim Orient, tothom està pendent de Benjamin Netanyahu. El primer ministre d'Israel ha de decidir quan i com respon als míssils que l'Iran va disparar dissabte contra el seu país. Ningú dubta que contraatacarà, però el que encara es desconeix és la magnitud de l'ofensiva. Fins ara l'únic que ha deixat clar el govern d'Israel és que la resposta serà dolorosa i dura, literalment, tot i que diverses fonts apunten que Netanyahu hauria demanat a l'exèrcit que defineixi una llista d'objectius iranians que no provoquin morts. És a dir, el primer ministre israelià vol colpejar l'Iran per demostrar que no deixa passar l'atac de dissabte, però sense provocar una guerra oberta amb el règim dels ayatolàs. El problema de Netanyahu és que està atrapat entre dos fronts. D'una banda, els ministres més extremistes del seu gabinet li exigeixen respostes immediates i brutals, però de l'altra, el govern dels Estats Units i la resta d'aliats occidentals demanen contenció per evitar una escalada que pugui desembocar en un conflicte a gran escala de resultat imprevisible. Benjamin Netanyahu podria prendre avui la decisió definitiva. Anem cap a Jerusalem amb el corresponsal de RAC1 a la zona, Salem Ergui.
La nova reunió de gabinet israelià té avui com a objectiu estudiar i potser decidir la forma i el moment de la resposta al primer atac directe iranià. L'objectiu és golpejar el seu gran enemic sense provocar una escalada que obri un altre front a 6 ja oberts des del 7 d'octubre. No es descarta l'opció d'atacar objectius de la Guàrdia Revolucionària i les seves milícies fora de l'Iran. Amb el fons d'un caça de combat, el cap de l'exèrcit, Herzelevi, assegura que els míssils i els drons iranians tindran resposta.
Estem valorant de prop la situació. Continuem en el nostre nivell més alt de preparació. L'Iran s'enfrontarà a les conseqüències de les seves accions. Escollirem la nostra resposta en conseqüència. Israel segueix disposat a contrarrestar qualsevol amenaça de l'Iran i les seves milícies terroristes.
Segons creuen fonts de l'administració Biden, la resposta israeliana serà limitada.
L'Iran, en canvi, treu ferro al bombardeig de dissabte i insisteix que es va tractar només d'un atac dissuasiu. El règim vol desinflamar la situació i recorda constantment que, malgrat l'espectacularitat, la pluja de míssils no va provocar cap mort, perquè el seu objectiu, diu, no era disparar l'atenció al Pròxim Orient. Ara bé, en paral·lel, el govern iranià també ensenya les dents i adverteix Israel que, si respon amb un altre atac, ells s'hi tornaran. Però encara amb més força. De fet, ja s'està teixint aliances per garantir que pot plantar cara a l'exèrcit d'Israel. Segons el Washington Post, a les últimes hores, Rússia i l'Iran haurien estret llaços fins al punt que Moscou s'hauria compromès a fer arribar el material de combat a la República Islàmica per repel·lir qualsevol ofensiva d'Israel o dels nord-americans. En realitat no és un acord gaire sorprenent, perquè l'Iran ja fa mesos que subministra drons suïcides al Kremlin perquè bombardegi Ucraïna. Sigui com sigui, el risc d'una guerra a gran escala amb la intervenció de les grans potències del planeta és cada vegada una mica més gran cada hora que passa. Per això la comunitat internacional intenta rebaixar la tensió i frenar l'escalada bèl·lica. El president nord-americà Joe Biden demana aixecar el peu de l'accelerador en els dos fronts més calents, el de l'Iran i el de Gaza.
Els Estats Units està compromès amb la seguretat d'Israel. Estem compromesos amb un alto al foc que ajudi a fer tornar tots els hostatges i que eviti que aquest conflicte s'estengui més enllà del que ja s'ha estès.
I a tot això, Pedro Sánchez també reclama un alto al foc permanent a Gaza. El president del govern d'Espanya continua convençut que l'única manera de resoldre el conflicte és reconèixer Palestina com a estat sobirà. Avui viatja a Eslovènia i també a Bèlgica per sumar més suports en aquesta causa que ell ara ja abandera també. Madrid, Jordi Armenteres.
Si Sánchez s'erigeix com a líder europeu per forçar el reconeixement de Palestina, per accelerar-lo, per tal que Israel i Palestina es puguin mirar de tu a tu com a estats veïns, ahir a la vespre demanava l'alto al foc, s'entén que també amb l'Iran, però la resposta aquest cop és molt diplomàtica.
Lo que ha sucedido nos debe reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz, de pedir un alto el fuego permanente, total.
I reiteren que Espanya reconeixerà Palestina en les properes setmanes. No s'entra en el gran debat sobre quins territoris ni quina capital. De fet, Sánchez ahir no aclaria si l'ambaixada espanyola a Palestina serà a Jerusalem o a Ramala. Sánchez viatja avui a Eslovènia i Bèlgica, sumarà dos estats més en aquesta croada per reconèixer Palestina. Ahir Portugal li va dir que no, o almenys de moment. La setmana passada va sumar Noruega i Irlanda.
Gràcies, Armenta. Tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Monarracú, Cristina Mas.
Des que dissabte a la nit l'Iran va llançar una onada calculada de míssils i drons contra Israel en resposta a l'atac al seu consulat de Damasc, sentim tota mena de locubracions sobre el perill d'una nova guerra. Ni Israel ni l'Iran poden sostenir una guerra, però fanfarronegen de cara a les seves audiències, als seus enemics i als seus aliats. Les protestes al carrer contra Netanyahu han enmudit, i a l'Iran els ayatolàs distreuen l'atenció de com han endurit encara més el codi moral sobre l'ús del vel. Juguen amb foc en una regió inflamada i el risc que un error de càlcul o un accident acabin precipitant l'escalada creix. Estats Units i Europa demanen contenció, però tornen a invocar el dret d'Israel a defensar-se i li envien més armes. I amb tot això ens hem oblidat de Gaza, de les fosses comunes que es van descobrir ahir als voltants de l'hospital del Shifa, de les famílies que els soldats israelians van tirotejar ahir quan intentaven passar del sud al nord de la franja, dels nens i les nenes que es van morir ahir de gana en hospitals esventrats. Netanyahu guanya temps.
8:20. Una de les imatges de les últimes hores és la de Donald Trump, de color taronja. És bestial la capacitat que té aquest senyor. Les fotografies surt taronja. Assegut al banc dels acusats, la trobareu, per exemple, a la portada de La Vanguardia. Se'l veu molt seriós, desafiant, però el posat és tan impostat que té un punt còmic. És un moment històric perquè és el primer cop que un expresident dels Estats Units s'enfronta a un judici penal. Està imputat per 34 delictes per haver falsificat els pagaments amb què va voler comprar el silenci de l'actriu porno Stormy Daniels ara fa 8 anys abans de ser president. Abans d'entrar al tribunal, Donald Trump ho va negar tot davant de les càmeres i va tornar a repetir el seu mantra habitual, que està sent víctima d'una cacera de bruixes.
És un atac contra Amèrica, per això estic molt orgullós de ser aquí. És un atac contra el país, un país que està en decadència i que està governat per persones incompetents que estan molt relacionades amb aquest cas.
Una altra de les imatges del dia va ser d'un Donald Trump mig adormit davant del tribunal. Ahir es va començar a escollir el jurat d'un judici que es podria allargar un parell de mesos i que podria portar Donald Trump a la presó abans de les eleccions del novembre. Ara bé, encara que el condemnin, s'hi podrà presentar igualment perquè cap article de la Constitució li prohibeix. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
La imatge de Donald Trump entrant a un tribunal ja s'ha convertit en habitual, però la d'ahir va ser històrica. Mai abans un ocupant del despatx Oval havia estat jutjat en un procés penal, i aquest és només el primer dels 4 judicis que té pendents aquest any electoral. Trump està acusat de falsificació documental i de vulnerar les lleis de finançament de campanya a Nova York amb el seu suborn a l'actriu porno Stormy Daniels. L'any 2016, en plena campanya electoral, un advocat de Trump va transferir a l'actriu $130,000 perquè no revelés una relació que havia mantingut 10 anys abans. Posteriorment, el magnat li va abonar els diners i els va declarar com a despeses legals de la seva empresa. L'expresident està acusat de 34 delictes i, si finalment és condemnat, podria enfrontar fins a 20 anys a la presó. El judici va començar amb la selecció del jurat, que s'allargarà màxim 2 setmanes. S'espera que el veredicte arribi a principis de juny. Fins aleshores, Trump està obligat a comparèixer a totes i cadascuna de les sessions, que aprofitarà, de ben segur, com a altaveu per a la seva campanya de retorn a la Casa Blanca.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa des dels Estats Units el periodista i col·laborador del món a RAC1, Toni Belchi.
A Donald Trump poc li importa haver-se convertit en el primer expresident en la història dels Estats Units en ser jutjat per un cas penal. Està convençut que aquest procés l'ajudarà a consolidar encara més el suport dels seus seguidors. I en part té raó, el Departament de Justícia nord-americà li està fent la precampanya electoral sense que Trump hagi de posar un dòlar de la seva butxaca. El magnat és un geni del màrqueting i ara ha trobat una oportunitat d'or en el cas dels suposats pagaments a una actriu porno a canvi del seu silenci. Podria ser sentenciat a 4 anys de presó, però assegura que és una víctima, un màrtir de la política nord-americana. Diu que és una maniobra dels demòcrates per evitar que es presenti a les eleccions de novembre. Tant se val si és veritat o no. Forma part de l'espectacle, del show televisiu del que ell està acostumat, i ho fa amb un objectiu, el d'incrementar la massa trumpista. A la Casa Blanca, Joe Biden se'l mira de reull amb resignació. Sap que aquesta estratègia li està funcionant a Trump perquè totes les enquestes donen una victòria cada cop més aclaparadora al seu contrincant republicà.
2023, a Tailàndia, la defensa de Daniel Sancho assegura que és impossible arribar a un pacte amb la família d'Edwin Arrieta. Atenció a aquesta notícia que avança RAC1, ni Daniel Sancho assumirà la culpa, ni la fiscalia està disposada a negociar perquè en aquell país no hi ha pactes de conformitat.
Llegar a una conformidad en Tailandia es imposible, ¿no? No estamos en España, estamos en Tailandia y allí no hay acusación particular como tal, sino que la acusación recae desde el Ministerio Fiscal. Sí que hay unos abogados tailandeses representando a la víctima, porque así se solicitó y están adheridos a la acusación del fiscal, pero no hay una acusación particular para poder llegar a este tipo de conformidades.
Per tant, la proposta que llançava la setmana passada l'advocat dels Arrieta no té cap fonament ni cap possibilitat de tirar endavant, més enllà d'aconseguir una indemnització sucosa, que és el que busca la família de la víctima. Recordem que Daniel Sancho s'enfronta a la pena de mort per suposadament haver assassinat i esquarterat premeditadament el metge colombià. Enviada especial de RAC1 a Tailàndia, a Koh Samui, informa Marc Poyato.
La setmana passada, durant les primeres sessions del judici contra Daniel Sancho, ja vam explicar que la defensa de la família d'Edwin Arrieta obria la porta a una possible negociació. Però l'equip d'advocats de Sancho ho ha deixat ben clar en una conversa amb RAC1. No hi haurà pacte de conformitat perquè és impossible. En parla el criminòleg Ramon Chipirras.
Lo que ha dicho la representación de la víctima es que si Daniel reconoce que cometió los hechos con esa premeditación, ellos no estarán en esa acusación de pena de muerte, sino que será una acusación por debajo, que es cadena perpetua, ¿no? Pero no se puede llegar a una conformidad como tal y como entendemos la conformidad en España en un país como Tailandia.
Sancho no té cap intenció de declarar-se culpable d'assassinat premeditat. De fet, la seva defensa continua treballant per convèncer el jutge que la mort d'Edwin Arrieta va ser un accident, ja que va actuar en defensa pròpia després d'una baralla. De moment estan contents i diuen que tot el que s'està vivint a la sala de vistes era el que tenien previst i preparat.
Ha sido una semana con una serie de declaraciones testificales satisfactorias dentro de lo que esperábamos y en ese sentido solo podemos estar satisfechos de cómo ha evolucionado esta primera semana.
Avui tampoc hi ha sessió del judici, la vista reprendrà demà amb la declaració dels primers metges forenses.
8:25 a Catalunya, Carles Puigdemont continua marcant el pas de la cursa electoral cap al 12 de maig, el candidat de Junts ha obert la caixa dels trons de qualsevol precampanya, la dels pactes. En una entrevista aquesta nit al 324 amb el Grasset, Puigdemont ha descartat arribar a cap mena d'entesa amb Aliança Catalana. Esquerra, el PSC i els comuns li havien recriminat que no tanqués la porta a pactar amb l'extrema dreta independentista en una altra entrevista la setmana passada aquí al Món a RAC1. Per això aquesta nit, Carles Puigdemont ha volgut ser més clar.
Crec que en parlem per damunt de les nostres possibilitats i que poder algú té interès a inflar això, però a qui no li interessa en el procés d'independència que en parlem. Jo vull parlar de les propostes que tinguin ganes de construir una alternativa en el marc de l'estat de dret europeu, dels respecte als drets humans i d'on se situen les forces democràtiques del món per alliberar Catalunya. I cregui'm, jo no em negociaré amb qui no comparteixi això.
Puigdemont creu que la declaració d'independència és legal i vigent i proposa reconstruir la unitat de l'independentisme per poder-la reactivar. De fet, assegura que si li quadren els números per ser investit, el primer que farà serà intentar pactar amb Esquerra Republicana. Això sí, Puigdemont no s'ha estat de lamentar els atacs personals dels republicans contra ell.
Bé, jo veig que ja vaig haver-hi un cert de nerviosisme i encara no ha començat la campanya electoral. Jo aquesta crec que és la tercera entrevista que faig. Jo veig que els altres candidats em fan, si no fan una entrevista cada dia, fan una roda de premsa. Tinc ganes de fer propostes als catalans i tinc ganes de proposar un govern que tingui un lideratge fort, però a més tinc ganes de fer-ho amb unitat, i la unitat no es construeix ara que jo li digui Coldolla al president Aragonès o qui sigui. I naturalment, si tinc la possibilitat de liderar un govern, la primera persona a qui penso trucar és precisament el president Aragonès.
En canvi, qui no vol veure ni en pintura és el PSC. En l'entrevista d'aquesta nit, Puigdemont ha reiterat el que ja va avançar fa una setmana aquí al Món a RAC1. Adverteix als socialistes que si pacten amb PP o Vox per evitar un govern independentista, com van fer a Barcelona, Junts per Catalunya farà trontollar la legislatura a Madrid. Puigdemont no té por ni de fer caure el govern de Pedro Sánchez ni tampoc de negociar amb el PP d'Alberto Núñez Feijóo. Atenció.
Nosaltres no hem vingut a la política, i jo encara menys, a arreglar els problemes de governabilitat d'Espanya. Qui governi a Espanya per mi és secundari. A mi m'interessa negociar amb qui tingui poder a Espanya. Que el té ara el PSOE, el té el PSOE. Que el té el PP, el té el PP. Però negociar per aquí, per Catalunya. Això és, nosaltres no hem vingut a fer un front per immiscuir-nos en la política espanyola. Nosaltres fem diferent.
L'estratègia de Junts divergeix també en aquest punt amb la d'Esquerra Republicana. En una entrevista aquesta nit a Ràdio Nacional d'Espanya, el president Pere Aragonès desvincula el que passi el 12 de maig de la legislatura espanyola. El president creu que passi el que passi, els acords amb els socialistes s'hauran de complir.
La estabilidad del gobierno de España depende de unos acuerdos. Si se cumplen, pues habrá oportunidades de continuar dando esa estabilidad. No solo la amnistía, sino también el compromiso de continuar en un proceso de negociación. Pero también hay otros compromisos que deberán cumplirse si quiere que la legislatura tenga continuidad independientemente del resultado del 12 de mayo.
El president continua recriminant a Carles Puigdemont que no vulgui confrontar propostes amb ella en un cara a cara. Ahir Aragonès ja va fer notar com l'enerva aquesta negativa en el primer debat entre candidats que organitzava la patronal PIMEC. El candidat d'Esquerra se les va tenir amb Josep Rull, que representava Junts per Catalunya com a número 3 de la llista. L'un i l'altre es van enganxar quan Aragonès va retreure Puigdemont que no participés al debat per videoconferència.
que si hagués vingut el cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat.
Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya.
Quan són 8:45 del matí, malgrat aquesta topada, el debat va girar entorn, sobretot, de la reforma del sistema de finançament i d'altres propostes econòmiques dels 5 partits que PIMEC va convocar: Esquerra, el PSC, Junts per Catalunya, els Comuns i el PP. A Ciutadans, a Vox i la CUP no se'ls va convidar. Sílvia Solanes.
Davant d'un públic empresarial, sense sorpreses i amb un to cordial, durant gairebé 3 hores els candidats van anar verbalitzant el seu programa econòmic. El PP amb Alejandro Fernández va defensar amb dents i ungles rebaixar impostos, però Salvador Illa el va puntualitzar.
Sobre els 15 famosos impostos propis de Catalunya, la immensa majoria són absurds i només tenen una voracitat de la recaptació.
Europa fa ben poc ens ha dit, estan encara 3 punts per sota de la mitjana de recaptació d'ingressos en termes de producte interior brut. És molt fàcil fer bobar coboms i dir jo rebaixaré i jo trauré.
Finançament i fiscalitat a banda, tor de les infraestructures i l'ampliació de l'aeroport. Josep Rull, Salvador Illa i Jèssica Albiach confrontaven.
O tenim el control i la governança a l'aeroport de Barcelona i als altres aeroports, o per molta infraestructura miraculosa que vostès plantegin, no serà competitiu.
El problema que tenim no és de gestió, el problema que tenim és d'ampliació de l'aeroport. Culpa sempre dels altres i que just... no.
Volem vols intercontinentals? Sí. Ampliar l'aeroport? No. Per a què volem més vols? Per a internacionalitzar l'economia? No. Per tindre més turistes?
On sí que van coincidir tots és en la necessitat de reduir la burocràcia.
Mentre Josep Rull defensava les propostes econòmiques de Junts al debat de la PIMEC, Carles Puigdemont es reunia a Perpinyà, a la Catalunya del Nord, amb l'alta gran patronal catalana, Foment del Treball. El president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre, va proposar a Puigdemont i a la seva número 2, l'empresari Anna Navarro, eliminar l'impost de patrimoni, reduir el de successions o ampliar l'aeroport del Prat, entre altres mesures. Carles Puigdemont, per cert, també és el protagonista de la campanya del PP. Els populars intenten esgarrapar vots al PSC pescant entre els socialistes emprenyats amb l'amnistia. Queda clar en l'espot electoral que ahir van presentar per posar davant del mirall, diuen, el PSC de Salvador Illa. Segons el número 2 del PP i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, votar Illa és donar suport a Puigdemont.
Esa Catalunya que refleja l'espejo del PSC, d'Esquerra, de Junts, és també la Catalunya del procés, que no mira por garantizar un mejor futuro para el conjunto de los catalanes, pero que sí que mira para garantizar un mejor futuro a una persona en concreto, a Carles Puigdemont. Para él sí. Esta es la Cataluña que refleja el PSC, Esquerra y Junts.
A l'espot que van presentar ahir, una militant del PSC es prepara per anar a la Festa de la Rosa que organitzen cada any els socialistes, es posa uns quants pins del partit a la caçadora, es mira al mirall abans de sortir de casa i aquí arriba la sorpresa. I veu reflectida no la seva imatge, sinó la de Carles Puigdemont. Llavors apareix l'eslògan de la campanya del PP en castellà: puede que tengamos ideas diferentes, pero respetamos que siempre hayas tenido claras las tuyas. La campanya la completaran fent circular pels carrers un camió amb dos miralls. En un, el del PSC, Junts per Catalunya i Esquerra, si veu escrit, per exemple, ocupacions o delinqüència, i en l'altre, que representa el del PP, hi apareixen paraules com seguretat o habitatge. El País Basc, 5 dies per les eleccions, el Partit Socialista recrimina Bildu que no es posicioni clarament sobre la independència. En un debat al diari Vasco, el candidat socialista, Eneko Andueza, es va enganxar amb el candidat Abertzale, Pello Ochandiano.
No nos hagan perder más el tiempo.
Díganos
si su hoja de ruta es la de la independencia. Y si es, por favor, sean claros, díganselo a la ciudadanía vasca para no hacernos perder el tiempo. Ahora ni a los vascos y a las vascas, ni a los socialistas, y entiendo que a otros partidos tampoco.
I el candidat a Bildu, Pello Ochandiano, li va respondre que ara no és el moment de parlar d'independència.
Yo soy independentista, legítimamente independentista, pero yo no estoy plantando la independencia. De hecho, le voy a decir más. En EH Bildu hay gente que no es
independentista. ¿Usted no quiere la independencia?
Déjeme terminar el argumento. En EH Bildu hay gente que no es independentista, que es federalista, pero todos convenimos en un punto, que es el respeto a la libre decisión de la sociedad vasca. Creo que es un principio democrático que nos debería de unir.
Des del PNB, Imanol Pradales insisteix que ara és el moment d'ampliar l'autogovern i de sotmetre l'acord al vot de la ciutadania.
Primero, un gran acuerdo entre vascos. Segundo, un acuerdo en las Cortes Generales en Madrid. Y finalmente, darle la palabra a los vascos y a las vascas.
Avui recordem que ja no es poden publicar enquestes. Les dues últimes que es van publicar durant el dia d'ahir, de Público i de Voz Populi, donen majoria absoluta al PNB i al Partit Socialista pels pèls, tot i que Bildu guanyaria les eleccions. I a Madrid avui el Congrés esquivarà l'últim intent del PP per frenar la llei d'amnistia. Els populars van aprofitar la seva majoria al Senat per impugnar la llei que havia aprovat el Congrés dels Diputats. Diuen que és inconstitucional i que no la poden tramitar. Una declaració de guerra d'una cambra a l'altra, un torçabràs en tota regla dins del poder legislatiu, però avui quedarà en un no-res. El Congrés ignorarà les queixes del Senat i l'amnistia tirarà endavant igualment. Els lletrats que assessoren Francina Armengol diuen que la llei s'ha tramitat de manera correcta i que, per tant, la denúncia del Senat no té raó de ser. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, l'amnistia continua endavant, tot i els entrebancs que el PP intenta posar-hi. El moviment del Senat queda en un no-res i el xoc entre institucions s'acaba aquí. Els populars, a priori, no ho enviaran al Constitucional per no emportar-se un altre revés i, per tant, s'esgota aquesta via per retardar la llei. Avui el Congrés respondrà que no pensa aturar l'amnistia. La mesa es basa en l'opinió dels lletrats que n'avalen la tramitació. Consideren que la llei s'ha impulsat com i quan tocava. En un informe asseguren que no és una reforma encoberta de la Constitució, com apuntava el Senat, i critiquen el moviment del PP. El descriuen com una ingerència per fer embarrancar la llei. Això sí, l'informe dels lletrats només valida el procediment del Congrés. En cap cas valora si el text és legal o no. Ara, un cop esgotada aquesta opció, el Senat té a tot estirar un mes per tornar l'amnistia al Congrés, on s'aprovarà definitivament.
Mentrestant, a les Balears, Vox afronta una altra crisi dins del grup parlamentari. Els portaveus del partit al Parlament de les Illes han dimitit i han creat un corrent intern per desafiar la pròpia direcció. Tot, per cert, sense renunciar a l'acte de diputat. Des de Madrid, Abascal nega que es tracti de cap guerra interna, minimitza la crisi, diu que són els moviments habituals que hi ha sempre en un grup parlamentari. Ara bé, aquestes dimissions arriben després que 5 dels 8 diputats del grup expulsessin fa un parell de mesos a la seva líder i a l'home fort de Vox a les Balears, el president del Parlament, Gabriel Lecén. Aquesta crisi es va tancar amb la intervenció de la direcció de Madrid, de Santiago Abascal, que els va obligar a fer les paus. Perquè Esperanza Aguirre culpa el Partit Socialista d'haver provocat la Guerra Civil Espanyola. Ho va dir en un acte de les noves generacions del PP sobre la memòria històrica. El so no és gaire bo, però se l'entén.
Y ese es el origen de la guerra civil. El Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder. Y como no lo acepta, y hace el golpe de Estado del 34, que ya que ha dicho nuestro presidente, que llama la Revolución de Asturias, pero fue un golpe de Estado.
D'aquesta manera, l'expresidenta de Madrid repeteix la tesi de la historiografia més conservadora, que considera que els socialistes no van acceptar la victòria de la dreta l'any 1933. Aquest corrent sosté, per tant, que la Guerra Civil no comença amb el cop d'estat del 36, sinó amb la revolta minera del 34. L'acte es titulava La Segunda República, algo que celebrar, i es va fer coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la República. I de presidenta a presidenta, d'una ex a l'actual, parlaven d'Esperanza Aguirre i ara d'Isabel Díaz Ayuso, que continua empastifada en el cas de frau fiscal que esquitxa la seva parella. I el fiscal general de l'Estat va moure peça per deixar en paper mullat la denúncia del xicot d'Ayuso contra dos fiscals de Madrid. Alberto González Amador els acusa de revelació de secrets per haver difós els mails que va enviar la seva defensa a la fiscalia per intentar arribar a un acord. En aquells emails, els advocats de González Amador admetien que el seu client havia comès un greu frau fiscal i que, per tant, eren clarament incriminatoris. Tot i això, el fiscal general de l'Estat defensa la filtració, assegura que els mails no contenien cap dada personal i recorda que els van fer públics perquè l'entorn de Díaz Ayuso havia fet córrer que era la fiscalia la que volia arribar a un acord, una tesi que aquells correus desmentien. Això la notícia que avança avui a l'Espanyol. Les dades de milers d'agents de la Guàrdia Civil han quedat al descobert després que l'empresa que s'encarrega de fer-los les revisions mèdiques patís un ciberatac. Un grup de hackers va piratejar el seu web el mes passat i va filtrar els resultats de les proves mèdiques de la Guàrdia Civil, els seus números identificatius o fins i tot els números de telèfon privats. De moment encara no se sap l'abast complet del ciberatac ni qui hi ha al darrere. I atenció si no teniu Twitter i us esteu plantejant d'obrir-vos un compte perquè Elon Musk confirma que cobrarà als nous usuaris una petita tarifa per publicar piulades. Ho ha explicat Ell mateix a la seva xarxa defensa que és l'única manera per poder plantar cara als bots, als fakes, als comptes fakes, que fan publicacions de manera automatitzada i que normalment s'utilitzen per fer campanyes de desprestigi, de publicitat o per difondre fake news. Diu que aquests sistemes programats amb intel·ligència artificial es poden saltar fàcilment els controls d'identificació de la plataforma i que l'única manera de poder-los lligar de mans i peus és posant preu a les publicacions. Elon Musk no ha confirmat quant costarà tenir accés a poder piular, però deixa clar que serà simbòlic. A més, en resposta a un usuari que li preguntava, ha obert la porta a fer que tots aquests nous perfils també hagin de pagar per posar likes a les publicacions. I per cert, que una altra de les empreses d'Elon Musk, Tesla, acomiadarà 14.000 treballadors, que és una mica més del 10% de la plantilla arreu del món. Casablanca declara la guerra a Live Nation, el promotor de concerts més gran del món. Segons el The Wall Street Journal, el Departament de Justícia dels Estats Units denunciarà l'empresa matriu de Ticketmaster per monopoli. Crec que s'hauria aprofitat del seu domini del mercat per inflar el preu de les entrades dels concerts i oferir un servei que considera deficient pels clients. El govern nord-americà presentarà la demanda el mes que ve. Els iPhones van clarament de baixa. Apple ha perdut el lideratge dels mòbils que ha recuperat Samsung. El primer trimestre d'aquest any, l'empresa coreana ha assolit una quota del mercat del 21%. Apple, en canvi, s'ha quedat al 17%, ha perdut 3 punts. Les vendes d'iPhone s'han reduït especialment a la Xina, el tercer mercat de la companyia nord-americana, perquè Huawei els està recuperant terreny. De pantalles, un de cada 4 nens de menys de 5 anys, és un 25%, passa més de mitja hora davant d'una pantalla just abans d'anar a dormir. Això vol dir que mira la tele, l'ordinador o directament el telèfon mòbil. Així ho avisa un estudi de la Universitat de Barcelona que alerta que aquests hàbits fomenten el risc de tenir sobrepès o obesitat infantil, informa Audal Martínez.
L'estudi ha analitzat els hàbits de consum de més d'un miler d'infants de l'estat espanyol i els resultats mostren que la gran majoria miren algun dispositiu en pantalla poc abans d'anar al llit, però especialment preocupant és els que ho fan durant més de mitja hora. Són el 27% dels infants d'entre 2 i 4 anys i el 35% dels que tenen entre 5 i 12 anys. Aquesta dinàmica acaba afectant la seva activitat diària, segons remarca RAC1, la professora de la Facultat d'Infermeria de la UB, María Fernanda Cerón.
El problema es que cuando miramos las pantallas tienen una luz que nos estimulan y sobre todo afectan la calidad del sueño. Si tú no has dormido bien, al siguiente día pues comes más, estás más cansado, etcétera, y es también como una de las razones que nos puede explicar por qué también hacen menos actividad física.
L'estudi també alerta dels horaris poc saludables dels infants de mitjana. Els que tenen entre 5 i 12 anys van a dormir més tard a les 10 de la nit.
Divuit minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí uns moments encara ens queda parlar d'altres temes, com per exemple que un català pot fer història, però història i de debò, a la NBA.
Texans clàssics, faldilla texana, camisa texana, bossa texana, jaqueta texana... No em miris així! Estan a Viladecans des d'Style Outlets havia d'aprofitar el 50% de descompte en tots els productes texans per la Denim Flash Sale, que només és del 18 al 20 d'abril. A més, el denim no passa de moda. T'esperem a Viladecans des d'Style Outlets.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquil·litat. Citroën. Condicions a citroen.es.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus. T'oferim 14 especialitats en les àrees de ciències socials, arquitectura i salut, perquè portis el teu talent més enllà. Tria el teu programa i informa-te'n ara a uic.es/màsters. UIC Barcelona Màsters i Postgraus. Driving Careers Forward.
A Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvies 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Roque, el tità de Lavapiés. Rei indiscutible del crossfit. Un tipus dur, impenetrable com el granit. toca paella. Ell només se'n menja el sucarrat.
Doncs per ell, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena l'amb SEAT Flex.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix rentant la teva roba, il·luminant casa teva, carregant...
A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Ei! Quan val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Mataró el dimecres 17 d'abril a l'URH Hotel Ciutat de Mataró, de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana en vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Bayahibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
3 quarts tocats de 9 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. El govern es prepara per afrontar un estiu molt complicat pel que fa als incendis. La sequera i la calor són un còctel perillosíssim, per això la Generalitat afegeix un nou nivell de risc d'incendi, el nivell 4, el de risc extrem. Quan s'activi en una zona concreta, comportarà el tancament automàtic dels parcs naturals i la prohibició de fer acampades. La mesura forma part del nou pla Infocat que la Generalitat ha modificat per primer cop després de 30 anys, Eudald.
L'anterior pla es va aprovar el 1994 i feia temps que havia quedat antiquat. De fet, feia 10 anys que es treballava per actualitzar-lo a la nova realitat marcada per l'emergència climàtica. El pla incrementa els deures als ajuntaments. 8 de cada 10 hauran de tenir un pla local de prevenció d'incendis. Fins ara, només era obligat per 2/3 parts. El sotsdirector de programes de protecció civil, Sergio Delgado, explica que la normativa també preveu diversos graus de confinament en cas d'incendi.
Hi ha altres mesures d'emergència que s'han detallat, com per exemple pot ser doncs, en situacions on el confinament no arriba a ser necessari, la limitació de la mobilitat interurbana, que vol dir això, vol dir que no estarem confinats a casa però no podrem circular per vies doncs, sobretot secundàries interurbanes davant la situació de risc o davant la situació d'incertesa pels incendis que hi hagi en curs.
El govern preveu arrencar la propera campanya de prevenció d'incendis a principis de juny i que s'allargui fins al setembre.
Policia ha detingut a Reus 4 turistes per agredir un taxista de Barcelona. Va passar ahir a 7:45 del matí a la porta d'un hotel de la Rambla del Raval. Els arrestats haurien contractat un taxi per desplaçar-se fins a l'aeroport del Baix Camp, però finalment van pujar un vehicle BTC. Quan el taxista ho va veure, es va emprenyar i es va posar davant del vehicle. Llavors els turistes van sortir del cotxe BTC i el van agredir. El taxista ho va denunciar a la policia i els agents els van localitzar i detenir prop de l'aeroport de Reus. Els acusen d'un delicte de lesions. Parlant de taxistes, precisament reclamen que es prohibeixi l'accés de cotxes privats a l'estació de Sants de Barcelona mentre durin les obres de reforma. Diuen que ara entrar o sortir de l'estació amb taxi, autobús o cotxe s'ha convertit, i tenen raó, en una odissea. Cada dia es col·lapsen els accessos i s'organitza un embut que afecta tant les línies de bus regular que fan parada a Sants com els serveis de taxi. Transports Metropolitans de Barcelona admet que tenen detectat el problema, però de moment no han previst cap mesura. Montse Martí.
Les cues de passatgers que han arribat amb tren a Sants i volen agafar un taxi són diàries i arriben d'un costat a un altre de l'estació, i ara també se'n formen els autobusos que tenen parada a la plaça dels Països Catalans. Un cop recollits els passatgers, no s'acaba aquí. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez de RAC1, assegura que un cop recullen el client, triguen un quart d'hora a sortir de l'estació.
Es que ahora se ha complicado más, porque antes nos costaba entrar, pero es que ahora nos cuesta salir para recorrer 50 metros para cruzar la calle Numancia. Te puedes pegar perfectamente 15 minutos. Un colapso total. Una falta de seguridad para los viajeros que van por allí caminando. Es que no cabemos. Entonces, deja el transporte público, deja el autobús y el taxi que entren y circulen.
El sector del taxi demana que, mentre no avancin les obres, es prohibeixi l'accés de vehicles particulars a l'entorn de l'estació. El Departament de Territori, de moment, no té prevista cap mesura.
A l'altre extrem de Barcelona, l'avinguda Tibidabo, els veïns s'han associat per reclamar que torni el tramvia blau. En 123 anys es tracta d'un dels més antics de Europa i va deixar de funcionar l'any, recordem, 2018. Els veïns també demanen inversions i millores en aquesta via de la ciutat, que fa anys que està pendent de reformes i que dona accés a Collserola, la carretera de les Aigües i el Tibidabo. Parlant de mobilitat a Barcelona, sabeu quins són els carrers amb més contaminació i soroll de ciutat? De la ciutat, doncs, segons un estudi de l'Autònoma, que avui publica el periòdico, al capdamunt del rànquing hi ha els carrers Aragó, Pau Claris i València. Són els que tenen més contaminació i soroll. És el que assegura avui aquest estudi. En canvi, els carrers Alibei, Pujades, la Meridiana i el Passeig de Sant Joan són alguns dels menys contaminats. Però, Déu-n'hi-do. Per les 9... Quan falten 15 dies per l'1 de maig i el treballador, la UGT assegura que centrarà les seves reivindicacions a la necessitat d'aconseguir la jornada laboral de 37 hores i mitja. La consideren insuficient, però creuen que és un primer pas. Altres temes que es posaran sobre la taula són la inflació o l'increment del preu de lloguers. Des de Lleida, Karen Alfonso.
El lema de la UGT per aquest any serà treballar menys, treballar millor. L'aplicació de la reducció a 37 hores i mitja és només un primer pas. L'objectiu final, tal com explica el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, és arribar a les 32 hores, que equivaldria a un dia menys de treball.
Per nosaltres no és suficient, però és el camí. I volem, doncs, que s'arribi a un acord i s'apliqui aquesta reducció a 37 i mitja. Per nosaltres, evidentment, volem fer passos cap a les 35, però el nostre objectiu són les 32, és a dir, la jornada laboral de 4 dies. Que encara que sembli, doncs ara molt patapam, si no ho reivindiquem no ho aconseguim.
L'1 de maig també aprofitaran per denunciar l'increment de preus de l'habitatge i les dificultats que hi ha per accedir-hi. Ros ha dit que la campanya electoral per al 12 de març marcarà les intervencions del Dia del Treball.
Se farà pagar 5 euros als turistes que vulguin accedir al centre històric a partir del 25 d'abril. Per visitar la ciutat caldrà reservar entrada, però no sempre. De moment, aquest any, la tarifa només estarà en vigor durant 29 dies, del 25 d'abril al 5 de maig, i després tots els caps de setmana de maig, juny i els dos primers del juliol. La taxa es pagarà a través d'una plataforma que, després de registrar-se i pagar, enviarà al turista un codi QR que li permetrà accedir a Venècia. I aquest estiu, a partir del dia 1 de juny, Venècia també prohibirà entrar a la ciutat en grups de més de 25 persones. La mesura s'aplicarà pel centre històric de Venècia, però també a les illes de Murano, de Burano i de Torcello. Mort el periodista i cofundador del periòdico de Catalunya, José Antonio Sorolla. Tenia 74 anys, va néixer a la Fresneda, a Terol, i es va formar a la Universitat Autònoma. L'any 1974 va començar la seva trajectòria periodística al Brusi, al Diari de Barcelona. Sorolla va ajudar a fundar el diari El Periódico l'any 1978 i va ser-ne el redactor en cap durant 4 anys. Posteriorment va passar a dirigir la redacció a Barcelona del diari El País fins l'any 88. Més tard va tornar al Periódico i en va ser director junt entre el 1990 i el 2006. Avui, un gran amic seu, l'Emilio Pérez de Rozas, el defineix El Periódico com el guardià de les essències. Escriu que era aquell que et millora un text, que et salva de la tifarada que has escrit, que et diu «jo això no ho posaria», que t'orientava abans de posar-te a escriure, que l'encerta amb el titular perfecte i que és digne de ser recordat. I conclou l'Emilio, és algú que mai podràs oblidar i que vas estimar i vas necessitar amb bogeria. Després de l'èxit de Fitzroy i el mètode Gronholm, Jordi Galceran i Sergi Balbel tornen a la tardor al Teatre Borràs de Barcelona amb una nova comèdia. Es titula Turisme Rural i la protagonitzen Mireia Portes i Van Lavanda. L'obra combina humor i terror i tracta temes universals com la dicotomia camp-ciutat o la paternitat. Maria Cusó.
Hi ha pocs tàndems creatius que hagin donat tants èxits al teatre català com el que formen Jordi Galzeran i Sergi Balbel. Després d'explicar la història de quatre intrèpides escaladores davant una de les muntanyes més complicades del món i la d'uns candidats que competeixen per un lloc de feina, ara a Turisme Rural s'endinsen en la història d'una parella de Barcelona que decideix passar un cap de setmana fora per encarregar el seu primer fill. Dos dies, però, que no seran com s'imaginen. En parla Balbel a RAC1.
És una parella, no diré de pijos barcelonins, però de típics barcelonins, no? Que es volen refugiar, doncs, en una casa lluny de la ciutat. I què es troben allà? Doncs es troben un món, curiosament, que se'ls revolta una mica, no? Perquè gairebé quan arriben allà sembla a vegades la matança de Texas.
A través de l'humor i el mal rotllo, Galzeran reflexiona sobre un tema tan vital com és la paternitat.
El mètode de Gronholm era passar una prova per aconseguir un lloc de treball, el crèdit era passar una mena de prova per aconseguir un crèdit en un banc, i jo vaig pensar, la cosa més important en aquest món, que et demana més responsabilitat, que és tenir un fill, ningú et fa cap prova.
Completen el repartiment de luxe Lluís Villanueva i Anna Güell en el paper de propietaris i el televisiu Joel Cujal com a fill. Les entrades per Turisme Rural ja estan a la venda.
Minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Continuem en aquests apunts aquí al món a RAC1 i anem a les pantalles. En sèries avui arriba Filmin, Big Boys.
Hi, I'm Jack. This was me in 2013. A closeted mummy's boy.
Ara, dos joves universitaris que comparteixen pis acaben forjant una gran amistat malgrat tenir personalitats molt diferents. Aquesta comèdia dramàtica, nominada 6 BAFTA i molt aclamada per la crítica britànica, posa sobre la taula temes com la masculinitat, la salut mental, l'homosexualitat i el pas cap a la vida adulta. Els Estats Units han condemnat a 18 mesos de presó la responsable d'armes del rodatge de Rust. És la pel·lícula aquella en què Alec Baldwin va matar accidentalment la directora de fotografia després de disparar-li amb una pistola que en teoria havia de ser de fogueig. El tribunal culpa la responsable d'armes d'homicidi involuntari perquè ella era l'encarregada de la pistola. Baldwin també haurà d'anar a judici a l'estiu acusat del mateix delicte. Per cert, que en les últimes hores s'ha fet viral la reacció de l'actriu Hannah Waddingham, coneguda sobretot per fer de Rebecca a la sèrie Ted Lasso, quan arribava a un teatre a Londres per presentar la gala dels Premis Olivier. A l'entrada del recinte, l'actriu es va aturar en una escala perquè li fessin fotografies, i un dels fotògrafs li va demanar que ensenyés la cama. Ella li va contestar així. Se sent molt malament, però Waddingham respon al fotògraf: això mai li diries a un home. No siguis idiota o marxo. Una reacció que, com sentíem, va provocar aplaudiments entre algunes dels assistents. I en música, així sona el més nou del grup barceloní, Siderland. No m'importa. I Siderland torna a la seva versió més pop. El nou tema és una crítica als haters de la xarxa social. Encara música, a les últimes hores han fet virals unes imatges del concert de Blur al Coachella de Califòrnia. S'hi veu el cantant de la banda, Damon Albarn, esbroncant al públic. Mentre tocaven Girls and Boys, un dels himnes més coneguts dels Blur, bona part del públic es mostrava apàtic, tot i que posaven el micròfon davant dels assistents perquè cantessin. Diu textualment: mai més ens tornareu a veure, així que més val que canteu la cançó. Enteneu que us estic dient? De fet, les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport a Blur i contra el públic de Coachella. El festival és un dels més multitudinaris del món i reuneix 125.000 persones cada dia. Més enllà de Blur, enguany hi actuen Bizarrap, Lana del Rey o J Balvin. Per cert, que l'exmarit d'Amy Winehouse diu que està penedit d'haver-la induït a consumir heroïna. En una entrevista a Good Morning Britain, Blake Fielder Civil ha volgut defensar-se de les crítiques d'amics i fans de la cantant. Consideren que la imatge d'ell, que es veu al biòpic sobre Amy Winehouse, és massa positiva. Fielder Civil ha explicat que porta molt temps intentant assumir la seva responsabilitat en la mort de la cantant i que li agradaria tenir una conversa amb el seu ex-sogre, el pare d'Amy Winehouse, i que espera que amb el documental sobre la cantant hagi pogut veure l'amor genuí que hi havia entre tots dos. I encara en música, Love of Lesbian estrenaran demà en directe el primer senzill del seu nou disc. La cançó, que es titula Contradicción, es publicarà la setmana que ve, i ahir el grup ja va avançar un fragment instrumental. En directe seran els seguidors del grup que vagin demà al doble concert assaig que el grup farà al Teatre Victòria de Barcelona. Love of Lesbian prepara en aquest espai els concerts que farà l'estiu arreu d'Espanya i vol mostrar-ne el resultat als fans i, a més, demanar-los l'opinió. La banda vol que els seus seguidors més fidels, a qui anomena Todos los Raros, tinguin tracte preferencial. Això ho ha explicat a RAC1 el cantant del grup i col·laborador del món a RAC1, Santi Balmes.
A més de l'espectacle que presentarem aquest estiu a diversos llocs de l'estat, i sí, demanarem a aquesta comunitat anomenada Todos los Raros, doncs, opinió de diverses coses, volem que sigui molt democràtic. És un camí que vam iniciar una miqueta amb el Back to Basics, que va ser un concert que vam fer al Raf Mataz i que ens va fer veure la llum, que és que havíem de recuperar molt i molt i molt la comunicació amb el fan base de la banda.
I atenció, perquè la banda de Santi Balmes farà demà un segon assaig obert a